Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ofereix Ràdio Volta.
Come on, Jamie, come on, croca.
Allez, il va se délai. Il va nothing to lose, hein, Sina. Allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Benvinguts a Ràdio Volta, aquí comença el programa número 82. Ja som a la setmana de la Vuelta. I arribem després d'una nova exhibició de Primo Roglic, en aquesta ocasió a Burgos. D'aquests dies també destaquem una entrevista a Remco Evenepoel al podcast La Lanterne Rouge, en què li pregunten pel seu futur. Continuarà el sou del Quick Step? On tenim incerteses al circuit femení. L'IF Tipco, l'equip més veterà del pilot, plega per problemes econòmics. Sentireu la veu de Linda Jackson, la seva propietària, en una altra entrevista en què parla, això sí, de qüestions diferents. Es crea un nou Education First sota la mateixa estructura que el masculí i això perjudica la continuïtat de l'equip històric d'aquest altre, un embolic, que per ara el que fa és deixar al carrer un munt de gent. Esteu a punt? 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
The front. Primož Roglič on his wheel. It's Vlasov who's suffering that little bit more today as they come around the corner. 100 metres turn into 80 metres. Yates who won the sprint the other day, but here comes Roglič. Here comes Roglič. Roglič at the front and he's going to take it home again. Primož Roglič once more doing what he does best and in charge.
I mean, it's going to be a big thing that I'm going to say now, but
are you going to do the classics? Are you going to do Tour of Flanders?
When you see his face, you think, he's going to drop in 5 minutes.
Oh, yeah, I should be.
Was that a difficult period mentally?
I could have done the Giro, but just without any pressure. And he was saying to me, be careful, there's a dangerous right corner coming.
Where? I looked at the map, where?
I just went straight.
Will you be riding a Quick Step next year?
I have seen riders definitely suffer as a result of not having good nutrition. And it's very frustrating to me to have a rider that, you know, bonks in a race. It hasn't consumed enough calories, hasn't had enough hydration. It's like we have the technology to understand this now, and they need to be prepared, and they need to be fueling every 30-45 minutes. They need to be drinking. They need to be thinking about it because it's a critical part of success.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
De seguida analitzem tot això amb el Fletxa, parlarem molt de la Vuelta, també amb un altre dels nostres convidats d'avui, un triatleta olímpic que coneix a mig pilot com si fossin la seva colla dels dissabtes i que ens detallarà, ens desgranarà una de les etapes inicials d'aquesta edició de la Vuelta. Avui també, però, torn per la Mireia Benito, a qui no hem sentit des de la caiguda al Tour i l'atropellament posterior que la va deixar sense Mundial. És la primera aturada que fem avui. Atenció, perquè avui la Mireia explicarà, per tant, per primera vegada què li va passar en aquella primera etapa del Tour quan va haver d'abandonar per una caiguda estranyíssima. Com estàs?
Hola, bones. Bé, contenta d'estar aquí un altre cop.
Molt bé. I avui la pregunta, que com estàs a banda del rigor, va més enllà, eh? Com estàs tu físicament? Perquè, déu-n'hi-do, quins ensurts, eh? Jo crec que ja has gastat tota la mala sort de l'any.
Sí, 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 ara ja només poden venir coses bones. I bé, bé, estic ja en el procés de recuperació, ja que comença a anar cada vegada més accelerat, per sort. Sí que he passat uns dies una mica allò que sembla que no avances, però bueno, ja sí que és veritat que a partir de que comences a millorar una mica, la millora ve de cop, i ara, per sort, doncs estic ja en aquest procés, ja estic tornant a entrenar de manera prou normal, així que espero, bueno, doncs en pocs dies tornar a estar donant guerra.
Amb tu recordo, quan vam parlar ara fa temps, el compromís era de posar sobre la taula l'estat de salut del calendari femení, del circuit femení, perquè tu que hi ets dins, doncs era un bon altaveu perquè la gent sabés com està. Però clar, em trobo que vam parlar amb tu l'última vegada que havies estat campiona d'Espanya contra rellotge, que ara més vas patir la caiguda del Tour i després tampoc vas poder participar al Mundial, per tant es toca parlar una miqueta de tu. Però bé, tot això també ens posa una miqueta, el que deia, en context de quina és la situació. A veure, queda una mica enrere, però anem per parts. El Tour de França, hi vas poder ser, però aquell primer dia, hòstia, com ens vas fer patir? Què va passar? Aquella caiguda estranya des de fora, com la recordes tu?
Bé, doncs, mira, la veritat és que he trobat, al final, he trobat el que va ser el causant de la caiguda. He tardat en fer-ho, perquè no va ser fàcil, perquè, com bé dius, jo també tenia un record com d'anar totalment tranquil·la i relaxada, a més, en un moment que hi havia zero tensió dins del pilot, i de sobte això, no?, estava perdent el control de la bici totalment, o sigui, per algun motiu X, i després això, no?, que la caiguda va ser realment molt més forta del que jo esperava, diguem, en el moment de que estava caient. Llavors, el fet d'haver perdut també la memòria d'aquells instants i d'unes hores més tard, doncs també fer una mica tot raro, no? De dir, no acabo d'entendre el què. I l'altre dia, així repassant, mira, vaig pensar, a veure si trobo alguna cosa, i vaig entrar allò dins de l'Street View del Google i em vaig situar en el lloc de l'accident i vaig descobrir que allà a terra, justament en el punt on vaig caure, hi havia una irregularitat bastant forta a l'asfalt i realment devia ser allà que vaig picar de manera lateral amb la roda de davant i per això vaig sortir disparada d'aquella manera, perquè realment va ser una cosa que no m'havia passat mai. Per sort, fins ara no havia tingut gaires caigudes, llavors és una cosa que realment em va sorprendre, no? Però bueno, ara un cop tenim el motiu, doncs també em puc relaxar una mica més, no?, en aquest sentit.
Clar, clar, clar. Home, és que ens va espantar, perquè fins i tot les imatges, buscant repeticions, tirant endavant i endarrere amb el que havíem vist per televisió, no hi havia un motiu aparent. I després, això que dius, quedes allà estesa, venen de seguida els serveis mèdics, et posen el collar, se t'emporten amb la llitera, tot plegat ens va espantar en un primer moment.
Sí, sí, sí. Oh, mira, per això no recordo absolutament res de tot això. Per tant, diguem que aquest espant no el tinc, però sí que veient les imatges després, doncs realment és la imatge que menys desitges veure, no? Veure com un ciclista cau i que no es mou és realment bastant aterrador. Però això, mira, al final són coses del ciclisme, sabem que són coses que poden passar i estan totalment fora del meu control, no? El fet que hi hagi allà un tros d'asfalt que no hi hagués hagut de ser, doncs realment fa que, bueno, doncs són coses que passen i ja està, i simplement el que s'ha de fer és intentar pensar-hi el mínim possible i ja anar endavant, perquè realment això són coses que estan totalment fora del nostre control.
Em crida l'atenció que m'has explicat, que volguessis trobar respostes, perquè hi ha gent que quan pateix, fins i tot en el dia a dia, en la vida quotidiana, un accident, el que intenta és borrar-ho i oblidar-ho ràpid, i tu has volgut anar a trobar la resposta i fins i tot amb aquesta eina del Google, de l'Street View, anant a remenar. Entenc que al lloc no hi has tornat, però no sabia si havies parlat amb algú de l'equip, amb companyes, però realment has fet aquest pas.
Sí, sí, sí. En general m'agrada bastant, saber simplement un motiu pel fet de si hi ha alguna cosa que hagués estat en les meves mans, de que ho hagués pogut evitar, doncs clar, evidentment m'agrada saber per evitar que això es repeteixi. I sí que parlant amb les companyes em deien, no, és que no entenem què va passar, i el fet de que ningú ho entenés, i el fet de mirar les imatges i tampoc veure cap moviment estrany ni res, realment era una cosa que pensava, és que hi ha d'haver algun motiu. I realment em va agradar trobar-lo, en aquest sentit.
Clar,
sí que
clar,
si no l'hagués trobat tampoc li hagués donat més importància, però el fet d'haver-ho trobat em tranquil·litza prou.
Les imatges, per tant, les has vist, repetides, tu?
Sí, 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 sí. No, i de fet no... Així que, o sigui, trobo que és més aprensió de cares a l'altra gent que a un mateix, no? Perquè jo ara veig com estic, sé que al final no ha tingut cap mena de seqüela, per dir-ho així. Llavors, estic molt tranquil·la, saps, veient les imatges, perquè penso, bueno, però si caus, sal, no sé què, i després tornaves a la bici i no passa res.
Ja. Bé, va durar poc l'aventura del Tour, m'imagino que et fotia una il·lusió terrible. Bé, m'imagino, no, ja ens ho havies explicat i és evident. Pel poc que hi vas poder ser, vas captar la grandesa d'aquesta prova.
Sí, sens dubte. L'ambient és molt especial, tant dins de l'equip com fora. És a dir, a mi el que em va sorprendre molt és veure, primer, la quantitat de gent que hi havia el dia de la presentació, és a dir, en aquesta primera etapa, era increïble. Increïble veure una plaça a rebentar per un esdeveniment que es fa únicament per fèmines, perquè fins ara sí que s'havien fet coincidir moltes voltes la sortida de les noies amb el final dels nois i coses d'aquestes, que vulguis que no sempre hi ha un vincle en el món masculí, i això doncs, et pot fer pensar que és per aquest motiu, no?, que hi ha gent. Però veure realment una sortida de Tour de França únicament femení, totalment separat amb la distància en el temps del masculí, i veure això, una plaça allà a Clermont-Ferrand a rebentar, era molt espectacular. I veure sobretot, a mi el que sempre m'impressiona més és la canalla, els nens i les nenes petites, venint a demanar fotos amb unes cares d'il·lusió terribles, i veure una mica això, no?, d'aquesta il·lusió, sobretot, que hi ha darrere de tot això. I per part de l'equip hi havia, podríem dir, una mica més de pressió del normal, és a dir, podies palpar l'ambient. No és ben bé que sobre les corredores ens recaigués més pressió del normal, però sí que podies veure que havien mobilitzat el total de l'estaf que tenen, és a dir, hi havia tothom... I es podia palpar això, no?, aquests nervis que hi havia entre ells, de dir, ostres, a veure com anirà, ens agradaria fer un bon paper, i amb això sí que hi ha diferència.
Amb el Tour com a marca ja tira molt, i després la repercussió mediàtica, el reclam mediàtic que s'oferís a tants països, clar, això hi fa molt, i això suposo que aquesta autopressió que dius dels equips, de les corredores, és una roda, va portant més públic, va portant més gent, va portant més atenció, però els equips s'impliquen, i és significatiu que portéssiu tot l'estaf. Clar, també és cert que teníeu l'Ashley amb clares opcions de fer un bon lloc a la general.
Sí, 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 totalment, és el que dius, realment estem entrant en una roda superpositiva. I és que els equips s'impliquen molt, això provoca, genera també més espectacle, més resultats, hi ha més impacte mediàtic, hi ha més inversors, llavors és la roda a la que realment necessitem que el ciclisme femení entri. Ha costat, però la direcció jo la veig molt marcada cap aquí, i penso que realment això anirà passant cada vegada més amb altres curses, no?, també, i això penso que és molt i molt important. I bé, com bé dius, en el nostre cas, doncs, tenint a l'Ashley, que és una corredora de generals i que realment tenia ganes de fer un molt bon Tour, doncs, evidentment, anàvem totes amb una motivació extra.
El Tour és molt lluminer, se'ns està menjant el temps, però bé, ja hem explicat el que et va passar, et va recuperar, i el següent objectiu teu, la següent cita, era el Mundial de Glasgow, i tampoc hi vas poder participar perquè vas patir un accident mentre t'entrenaves. Què va passar, Mireia?
Ah, sí, bé, va ser una altra, però bueno, això són temporades, ja ho sabem. I bé, doncs, entrenant, em va atropellar un cotxe, per sort va ser relativament lleu, tot i que, clar, evidentment, sempre que tens un impacte, un cos humà contra una maquinària, doncs surt perdent el cos humà. Llavors, arrel d'aquest accident, realment vaig tenir cops, per sort res trencat, però sí... unes contusions bastant fortes que em van impedir fer el meu dia a dia, no? Em van impedir entrenar durant bastant de temps i em van trencar el somni d'anar als Mundials per primera vegada. Llavors, bueno, sí, diguem que ha sigut una mala ratxa entre una cosa i l'altra, però bueno, sí, amb això tampoc no s'hi podia fer res.
En tot això, com ha reaccionat l'equip, la federació?
Doncs amb això només tinc paraules d'agraïment, tant per la selecció espanyola, en aquest cas dels Mundials, com també per part de l'equip. L'equip realment va posar a disposició la doctora de l'equip, que va fer un seguiment i que encara està fent ara de la caiguda del Tour i també després de l'accident que hi va haver posteriorment. I la veritat és que és increïble, no? Veure tot l'esforç que hi ha darrere, tota la passió també, no? I les ganes que tenen de que tornis a estar bé. He sentit un suport brutal en tots els sentits. També han posat a disposició el psicòleg de l'equip. O sigui, realment he tingut ajuda en tots els sentits. I per altra banda, la selecció també, la seleccionadora, la Gemma Pasqual, va ser super comprensiva amb la situació. Em va dir, no, tranquil·la, Mireia, decideix a última hora, si vols. O sigui, ens posem a la teva disposició per a veure si en un últim instant pots venir a córrer. Al final ja vam veure bastant clar que em seria impossible poder estar sobre la bici, i menys encara doncs, com per arribar a representar a la selecció espanyola en uns mundials. És a dir, si és una cursa normal i corrent, encara, entre cometes, te la pots jugar, però aquesta realment sentia que estaria traient l'oportunitat amb algú que, pel fet d'estar ja físicament al 100%, ja té moltes més opcions, no? De tant d'ajudar a la selecció com de fer-ho bé per obtenir doncs algun resultat a nivell personal. Doncs així que això, tot superpositiu, la veritat.
Molt bé, molt bé. No, t'anava a dir que és important, perquè la professionalització del circuit femení... Bé, a vegades ens fixem molt en el que es veu a les fotos, però que aquests invisibles també vagin creixent, això sí que dona tranquil·litat a les corredores i realment és important. La propera cita a França, em sembla que és?
Sí, ara si tot va bé i la recuperació segueix el rumb que està portant ara, la pròxima cursa serà el Gran Premi de Plouet, i a partir d'allà doncs haurem de veure també com reacciona el cos, com em trobo, com estic, i acabar de mirar, bueno, doncs les següents cites al calendari.
Molt bé, Mireia. Doncs nosaltres, després d'aquestes minivacances, tornem ara amb la Vuelta. Estarem també amb un ull posat en aquest Gran Premi de Plouet, veure com et van les coses i sobretot que la recuperació s'acabi de tancar bé. En parlem a la propera.
Perfecte, molt bé, moltes gràcies.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Ara sí, amb la Mireia ja ens hem posat al dia. I el que ens toca a partir d'aquests moments és prèvia pura i dura de la Vuelta, que comença aquest dissabte a Barcelona. D'entrada, Territori Fletxa.
A Ràdio Volta entrem al Territori Fletxa.
Joan Antoni, què tal? Com estem?
Molt bones, Isaac. Doncs estirant una miqueta vacances, però poc, perquè de seguida se'ns apropa l'última gran volta de l'any.
Sí, ja tenim la Vuelta aquí. Nosaltres tornem després d'aquestes minivacances entre el Tour i la Vuelta. Bé, no sé quines sensacions prèvies et deixa aquesta Vuelta, perquè com ja fa un temps que passa, la participació és excel·lent, amb aquesta sorpresa de Vingegaard també. Déu-n'hi-do, fa bona pinta aquesta Vuelta.
Molta. I sobretot si penses en... qui ve, no? El Roglic, que jo més que el Vingegaard penso en el Roglic, que acaba de guanyar Volta a Burgos i de fet ha guanyat totes les proves voltes en les que ha participat. Així, arriba una mica com li deien a Valverde, l'imbatido, no? És un home que ho està guanyant tot i a la Volta li té la mà molt, molt agafada. Ell sap córrer molt bé aquestes dades, que és molt important també a final de temporada. Jo crec que és el tema més important del recorregut, de la participació, és entendre on queda la Vuelta i què significa per un corredor, no? És l'última gran volta i, bueno, que pots gastar les últimes energies que tinguis en allà. O sigui, molta gent ja gairebé acabarà la temporada allà. Per tant, és tan apassionant la Vuelta per això mateix.
Mira, m'has resolt ja el primer dubte o la primera pregunta que t'anava a fer abans de parlar de tots els favorits. Volia parlar concretament de l'equip Jumbo, I tu dius que veus abans Roglic, potser com a cap de files abans de començar, més que no pas Vingegaard,
El veig molt bé. Si al final és cap de files i serà un o l'altre, amb el Vingegaard, corredor excepcional, ja s'ha vist al Tour de França. A veure com ve la Vuelta, no? Jo crec que arribarà bé, però faran molt bé aquest duo també de Roglic-Vingegaard, sobretot el Sepp Kuss, sembla també que estarà allà. Sobre qui liderarà l'equip al final, si els ho coneix, no ho sé. Però el que sí que tinc clar és que el Roglic està molt fort, ve molt sobrat, ve amb ganes, ha guanyat aquesta prova ja molts cops i, vaja, tot i que ja, clar, es fa cada cop més gran i que sembla que, bueno, poder hauríem de posar en Vingegaard, jo no vull descartar el Roglic, no ho hauríem de descartar, de fet.
Realment és un ciclista admirable, la forma que té de córrer. Tu que has estat equips allò de del màxim nivell, pressió màxima, com ha de gestionar un equip com és el Jumbo? De fet, ells ja han demostrat, ho vam veure aquest últim tour i ja fa temps que ho estem veient, que treballen molt bé, planifiquen molt bé, s'estudien molt bé tots els detalls, però clar, tenia el guanyador del Giro i el guanyador del Tour al mateix equip que van a per la Vuelta, això és un perill per un equip o no? Escolta, com millors corredors tinguem, doncs molt millor.
És un perill. Al final has de gestionar dos líders, no? I un líder és això, és liderar, és... Bueno, que tu ets qui comanda, no? A l'equip, si de cop o volta això ho comparteixes, no estàs realment liderat, ets un líder compartit. Llavors és diferent, o sigui, jo crec que això per cada corredor, bueno, segons com pot generar certs dubtes, certes maneres diferents, no? De fet, ja vam veure el Roglic i el Vingegaard l'any passat al Tour de França, van córrer junts, sí. I ho van fer bé, els hi va sortir bé, però bueno, és un context diferent, perquè el Roglic no ha guanyat mai un Tour de França. I, de fet, el Roglic sí que ha guanyat Vueltas, és el gran dominador dels últims anys de la Vuelta a Espanya. Per tant, l'altre comença, no? El Vingegaard és de primer cop, ve de guanyar el Tour. Bueno, es pot plantejar una situació diferent, difícil, difícil pel Jumbo. Dins de la seva fortalesa, tot i que ells saben que són l'equip més fort i tot, bueno, a veure el moment de les individualitats i si en algun... Al principi no ho veurem, això. Això, si es veu, es veurà de cara al final de la Vuelta. Si hi ha algun corredor que tira més pel seu benefici, no? El que passa que, bueno, l'avantatge que tenen, i això no té res a veure amb l'equip, és que la gent, no? El mànager que gestiona els seus contractes és el mateix, tant del Roglic com del Vingegaard. O sigui que, poder per aquí tot queda a casa, eh? Bé, bueno, ja ho veurem, serà interessant. Al final, mira, aquestes coses també importen.
Sí, no és un detall menor, no és un detall menor. De la resta, home, clar, hem de pensar que hi tenim Evenepoel, campió del món l'any passat, campió del món contrarrellotge fa 4 dies, guanyador de l'última Vuelta. També hi ha la dupla de l'UAE amb Almeida i Ayuso, que va fer podi l'any passat. Hi ha Ineos amb Geraint Thomas i Bernal, que no està ara mateix per lluitar per aquestes coses, però dos guanyadors de Tour de França. És a dir, que els grans noms farien bé de no quedar-nos només amb el Jumbo, eh?
No, de fet, seria un error, perquè és evident que hi ha molts corredors amb moltes ganes i amb opcions. Ja has dit a l'UAE amb corredors que venen molt forts, a Ineos també, pensàvem que el Geraint Thomas, mira, per poc va guanyar el Giro d'Itàlia, no? El Bernal ha d'anar més, el Degan, jo crec que mica en mica, jo tinc aquesta confiança, però tot i que hi ha gent que no, que pensa que el Ineos s'ha d'oblidar del Bernal, jo crec que no, que se li ha d'encara donar temps perquè és un corredor jove. I a la Vuelta és una prova que a ell li exigirà menys, per tant, perquè no és un corredor que de cop i volta se't pot plantejar al davant, no? Té molts corredors amb opcions al Renko, defensor del títol també, i ve de guanyar la crono del Mundial. No va guanyar la línia per la peculiaritat del recorregut, perquè era un recorregut anti-Renko. Sí. Era un recorregut que, sí, és que anava ja el pobre tot el dia tallant forats, no? O sigui, va gastar massa i després, bueno, la crono sí que va fer de les seves, no? Per tant, ens presentem amb una Vuelta superapassionant en aquest sentit, amb un recorregut difícil també, dur, no es decidirà pas a la crono, perquè només hi ha una crono individual de 25 quilòmetres i la per equips, o sigui, diferències mínimes aquí, però tot es decidirà més als dies de muntanya.
Sí, ara estava amb el mapa d'aquesta Vuelta aquí al davant. Amb tu ja anirem veient, setmana a setmana, que analitzant més el detall el que ens espera, però en efecte, iniciem aquesta crono per equips pels carrers de Barcelona. El tercer dia ja tenim Pirineus amb aquesta arribada a Andorra, i la crono aquesta que deies de Valladolid, mira com el Tour arriba després d'un dia de descans, però en efecte aquí encara hi ha molt més marge, i sobretot després tornant als Pirineus amb el Tourmalet, amb la Rau també, i després el tram final per Astúries, en fi, que de muntanya n'hi ha molta, o sigui que potser aquesta Vuelta l'hem d'esperar molt fins al final, eh?
Sí, hi ha de tot. Per això ja m'atreveixo a dir això, que com ho has dit, si bé el Tour va ser molt decisiu a la crono, aquí no. Aquí hi ha molt terreny per trencar la cursa, per bueno, hi ha diferències per refer-te, hi ha de tot, no? Hi ha ports mítics també, no, com has dit, no només l'Angliru, sinó també la Rau, Tourmalet... Vaja, és una volta dura, dura, i jo crec que serà exigent per tots aquests favorits, que són, en són molts, i ens donaran un espectacle enorme.
Doncs bé, ho anirem analitzant aquests propers dies. A tu et tindrem aquí seguint-la tota, perquè aquests últims dies ja has pedalat, eh? Vas estar, com va anar aquesta experiència amb Wasserhound, que era la primera vegada que la feies, aquesta prova d'autosuficiència amb gravel també, i pel que vaig veure les fotografies, déu-n'hi-do, amb unes bones emboscades.
Sí. Sí, sí, és un ultra, no? Són proves d'ultraciclisme i em va encantar. I m'ha agradat moltíssim, sobretot perquè va ser una prova exigent pel recorregut, no tant poder per la calor, no? L'any passat que a Badlands sí que la calor és és un factor superdeterminant, aquí no tant, però sí que el desnivell, el terreny, era un... jo vaig fer una gravel, però ho pots fer amb una mountain bike, si vols, o sigui, zones a la Serra de la Demanda on hi no havia res, bueno, vaig quedar jo particularment una miqueta sense menjar per moltes hores i, bueno, aquesta part aventurera que tenia, la prova també així, amb zones de navegació, que havies de navegar sense el GPS, sinó seguint els GRs, vaja, em va agradar moltíssim. I com bé has dit, de moment, i vaja, decidit que és l'última que faig de l'any, en principi. Almenys durant ara, per la Vuelta. Després ja en queden coses, però si en tinc ganes ja en faré.
Molt bé, molt bé. N'anirem parlant aquí també. Joan Antoni, la setmana que ve més Ràdio Volta, més Vuelta, i a veure com ha començat entre els grans favorits. Fins la setmana que ve.
Fins a la propera. Una abraçada.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta, sí!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
I ara que amb el Fletx hem parlat de noms propis, de protagonistes, de favorits, volem aprofundir encara més en aquesta Vuelta que comença a casa nostra. Dijous, presentació dels equips. Divendres, si ho voleu, festa per la zona de la Marbella, tota la zona marítima. Dissabte a la tarda, crono per equips pels carrers de Barcelona. Diumenge, Mataró, Barcelona, en final a Montjuïc. Dilluns, Súria, Andorra. I dimarts, Andorra, Tarragona. A partir d'aquí, la prova continuarà pel País Valencià i nosaltres hi serem per anar-vos-ho explicant a Catalunya Ràdio. De tot això que us he citat, em fa molta il·lusió parlar de Súria, de la seva gent i els amics que hi tinc, i sobretot dels incansables de la penya ciclista Mig Món, que cada cop que surto a pedalar per aquestes carreteres nostres me'ls trobo. Però més enllà d'aquesta sortida a Súria, vull que parlem també de l'etapa de diumenge, la segona, aquesta que surt de Mataró i que acaba a Montjuïc. Un dels punts forts del dia serà l'ascensió al Coll d'Estanalles, i qui el coneix com el palmell de la seva mà és el Xavi Llobet, triatleta olímpic el 2004 a Atenes, i que actualment, i per feina, té un contacte directíssim amb mig pilot professional. Conversa top. Molt interessant, pota negra. Deixeu-me que el saludi. Xavi, què tal, com estàs?
Bé, 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 ben acompanyat, aquí en bona companyia, parlant de ciclisme.
Sí, que ens trobem sovint, eh? I sempre ben acompanyats. El que passa que avui tinc una missió amb tu, perquè ens has d'explicar aquesta segona etapa de la Vuelta, que comença a Mataró, acaba a Barcelona, el circuit de Montjuïc, i hem volgut sortir del focus perquè ens donis detalls d'aquesta etapa, perquè passa per trams, per quilòmetres, que tu coneixes molt bé. Sobretot el Coll d'Estanalles, eh? Què ens pots dir d'aquesta etapa?
Home, que per ser la segona etapa és una bona trampa. La veritat és que jo fins i tot em sembla que a les xarxes socials, en el seu dia, quan vam fer la presentació de la Volta d'enguany, vaig posar-ho, no? De tants anys perseguint els ciclistes, per tot arreu de la península, i enguany els ciclistes venen a casa meva, no? O, bueno, a casa dels vegencs, deixem-ho així, no? I la veritat és que és un luxe, fins i tot alguns dels meus amics, doncs, ja comencen a estar preocupats per tot el que suposa, doncs, que un diumenge tallin carreteres, etc. I, bueno, i els que són més aficionats al món del ciclisme porten una bona, si em permets l'expressió, una bona trempera, no? Content, jo estic molt content, a més estem afortunats perquè a la part diguem, del descens de Coll d'Estanalles fa cosa de 15 dies varen veure que l'estaven asfaltant, que al final és la part que l'hivern pateix més, perquè com sempre diem, doncs, hi ha com una frontera de climàtica a l'hivern de lo que és passar del Vallès al Bages. La veritat que l'etapa, no sé, jo considero que arribarà a l'esprint, però serà un bon trencacames, i a més pugen Estanalles per la part fàcil, però després és un descens, no considero que sigui complicat, però no és ben bé un descens, perquè al final és a dir, sí que la primera part baixa, però després planeja una mica, després venen algun repatxó, després baixes cap a baix ben bé ja cap a Talamanca, tota l'estona és curva dreta, és curva esquerra, baixes un altre cop, que passes ben bé per on hi ha el càmping de la Tatgera, arribes ja fins al final, queda allà un repatxó que pot ser un bon lloc per tota la gent de Navarcles per veure-ho, que és el que seria el cap de la serra, i diguem que comences a baixar ja definitivament fins a Navarcles, no? És una zona que veritablement era molt maca, que ha sigut molt, molt perjudicada pels incendis. Aquí al Bages som experts en patir aquest problema, i ja s'arriba el que és ben bé ja al Bages, no? Després ja es passa aquí per Sant Fruitós, des de Sant Fruitós s'arriba a Manresa, i allà ve una petita trampa, jo considero, no? Perquè al sortir de Manresa s'agafa el repatxó de la Catalana i es va a direcció a Montserrat per Camp Massana. A partir d'allà, bueno, es puja, que això la majoria del pilot jo crec que ja ho haurà fet, perquè és part del que va ser l'etapa que va acabar Manresa a Volta a Catalunya, i tiraran a mà esquerra, que baixen cap a Marganell, que al final també, bueno, és un descens bastant còmode, vull dir, no té més, però que s'haurà de remar, i d'allà ja arriben ja, que agafen ja la carretera general i ja se'n van cap a un altre cop, cap a direcció Barcelona directa. Hi haurà una escapada i, bueno, hi haurà la dificultat d'agafar l'escapada bona, però jo crec que els equips, diguem, dels sprinters, doncs, seran els que s'enduran el gat a l'aigua.
Al final, a Montjuïc, a més serà un circuit atípic, no és el clàssic de la volta, veurem què passa, però a mi m'agrada que es passi Estanalles, i perquè em sembla, no sé si volgudament o no, per part de la Vuelta, que és un homenatge als cicloturistes. És d'aquells ports, potser no és un gran port o un port conegut per tot el gran públic en aquest cas d'àmbit espanyol, però sí que els cicloturistes d'aquí de la zona és un clàssic.
Home, és un clàssic per la gent del Vallès, és un clàssic per la gent del Bages, normalment és territori 100% del David Lozano, ciclista professional de l'equip del Novo Nordics, de l'equip dels diabètics. Carlos Verona també hi passa sovint.
Els Kern Pharma també.
Sí, els Kern Pharma, Kiko Galván, Martí Márquez, Roger Driait, etc, també són coneguts aquí a pujar. I la veritat és que sí que és cert que és una zona molt, molt, amb molta freqüència. Fins i tot hi ha un tram experimental per la zona que et deia jo del Cap de la Serra, que espero que en un futur, que fins i tot està marcat al metro i mig de distància que s'ha de fer per l'hora d'adelantar el ciclista, no? I veritablement és que dia que passes per allà sempre trobes gent i val la pena. Pels vegencs sí que és cert que tirar-nos cap a Terrassa ens fa una mica més de respecte, perquè, bueno, aquí estem molt ben acostumats, tenim carreteres petitetes amb poc trànsit, etc. Però pels la gent del Vallès venir cap aquí els hi agrada, i, bueno, sí que es coneix bastant la zona per fer parada i fonda per la zona del Bages.
Hem detallat, hem desgranat una mica aquesta etapa amb tu, buscant els secrets perquè els aficionats, doncs, puguin ja anar buscant també on seguiran l'etapa. El que passa és que has començat a treure alguns noms propis. Tu, que has estat triatleta olímpic, explica'm per què tens tots aquests noms propis al cap, perquè jo tu també ajudo dues coses. Primer, l'estat de forma, i segona, l'agenda. No riguis, tens molt contacte amb els ciclistes professionals.
Sí, per la feina a la que em dedico tinc bastant de contacte. Jo treballo per diferents marques molt relacionades en el món del ciclisme, i diguem que seria el vincle, el punt d'unió entre la marca, el distribuïdor a l'estat i els events, els ciclistes, els mitjans de comunicació, i a partir d'allà doncs, bueno, procuro que tothom intentar contentar i intentar tenir la millor imatge de les marques per les que jo treballo, no? A partir d'allà, bueno, a part de que jo m'agrada, entre cometes, estar en forma i busco temps per sota les pedres, i si m'haig de llevar d'hora doncs ho faig sense cap mena de problema, tot el contrari, procuro doncs, no només ser un simple punt d'unió o fil conductor, sinó que a més doncs, vegin que darrere d'aquestes marques hi ha persones, no? Soc una persona que valoro molt i crec que en el món del ciclisme professional, com en el món de la vida real, el factor humà és molt important, i amb gent que se'ls exigeix tant com són en aquest cas els ciclistes professionals, que també en el món del triatló i en el món de la natació i en el món de l'atletisme, crec que en aquests moments tenen una exigència exageradament alta, molt més de que quan jo em dedicava a competir. Crec que puguin veure que darrere de les marques que els estan patrocinant o els estan ajudant, doncs hi ha factor humà, és importantíssim. Per això després doncs, bueno, procuro de tant en tant doncs, ja no només anar-los a veure, sinó poder sortir amb ells en bici, de que vegin que, bueno, que jo procuro ser un com ells, i que sóc el primer que provo el producte, que no només estic dient que aquell producte, en aquest cas el que jo treballo, és el millor, sinó que vegin que jo també confio en el producte, no? I a partir d'allà, doncs, bueno, normalment, com dic jo, no? Sóc com el rantemplant, i vaig tot el dia perseguint-los, no?
Perquè un exemple pràctic, posem pel cas, les sabates DMT, les que porta Pogacar, tu ets ets representant de DMT, i truques a la porta d'un ciclista professional per fitxar-lo, no? Seria aquest el procés.
Sí, i el...
Potser més complex, però...
No, bueno, també depèn de les necessitats de la marca, i de vegades també a l'inversa, el propi corredor et ve a buscar, no? I et diu, ostres, és que les he provat, m'agraden, a més ara que s'ha posat molt de moda, no? I és que també tenen flow, i hòstia, em molen, i cap aquí, cap allà, i a partir d'allà, bueno, busquem una fórmula perquè l'esportista, en aquest cas el ciclista, estigui content, estigui còmode amb nosaltres, i la marca també ho estigui. Bueno, al final aquí és una lluita, uns volen una cosa, uns altres una altra, i a partir d'allà al final és, entre cometes, una negociació, no? La veritat és que tinc molta sort de tenir molts, molts bons ambaixadors, molt bons ciclistes, molt agraïts, que a més entenen de la situació, entenen de que de vegades doncs, la marca arriba fins on arriba, i que valoren el que et comentava del factor humà, que prefereixen de vegades doncs, dir, vale, d'acord, poder a nivell econòmic no se'n valora com jo crec que se m'hauria de valorar, però és que sé que darrere d'aquesta marca hi ha una sèrie de persones, perquè no només és que hi sigui jo, sinó que ja també doncs, el director comercial, hi ha els meus companys de magatzem, etcètera, etcètera, que lluiten perquè els corredors puguin tenir, en aquest cas, les botes de DMT, no? Que són les que, per dir-ne forma, la gran icona és Tadej, no? Però jo no em vull deixar ni el Martí Márquez, ni el Kiko Galván, ni en aquest cas a Luis León Sánchez, ni el Díaz Gallego, que el tindrem també aquí a la Volta a Espanya, ni el propi Joel Nicolau, que també estarà a Volta a Espanya. Vull dir que per mi són tots grans ambaixadors, i ara, per exemple, jo et comentava, no?, la situació que està passant al Madrazo, no?, el Gorrión, el pobre nano entrenant, estava preparant Volta a Espanya, cau, es trenca el colze, situació complicada, se li acaba la temporada, i vaig ser el primer que el vaig trucar i li vaig dir, escolta'm, què necessites? Oh, Xavi, però si estoy en el paro, em deia.
D'entrada un colze nou.
Em deia, estoy en el paro. Dic, home, no, en el paro no estàs. Dic, ara la prioritat teva és recuperar. Jo vaig ser el primer que vaig parlar amb el meu jefe i li vaig dir, escolta, li hem d'enviar unes botes amb aquest noi. És un punt de motivació. Al final jo havia sigut esportista, jo també envia... Bueno, sóc esportista, ara sóc aficionat a l'esport i que practico molta activitat física, però quan tu estàs lesionat, que vegi que una marca es preocupa per tu i que et segueixen confiant en tu, clar, ell, bueno, al final et truquen i et donen les gràcies, i són petits detalls que és, crec que és part de l'essència de la vida, no? I això per mi és importantíssim.
Em semblava interessant, parlar amb tu també per tocar aquest aspecte més comercial, més de material que es viu en el món del ciclisme i que moltes vegades doncs, des de fora potser no es visualitza tant. Clar, tot això ha fet que tinguis contactes a tots els equips, a un munt de ciclistes, que vas a la volta i et trobes el Xavi que està parlant amb aquest, amb l'altre, i tens molta relació, i això m'imagino que t'ha portat també moltes anècdotes. No sé si tens allò algú que dius, hòstia, és que aquest el volia fitxar, o aquest no m'ho esperava i el vaig fitxar, o el procés per fitxar-lo va ser estranyíssim o sorprenent, alguna anècdota en aquest sentit.
Anècdotes n'hi han, i n'hi han moltes. I mira, si m'ho permets, jo vaig anar a veure la pel·lícula de com es va fitxar Jordan amb Nike, i sens dubte les quantitats canvien completament, no? Però em vaig sentir molt identificat. És a dir, al final te n'adones compte de situacions, i jo estava veient la pel·lícula i jo estava rient perquè anava dient, és que és veritablement així. És a dir, i a mi, per exemple, vaig tenir molta alegria a l'hora de, per exemple, doncs, fitxar, t'he esmentat els seus noms, un va ser Madrazo, va venir tot de rebot, un altre va ser Luis León Sánchez, que a part de que li tenia una gran admiració com a esportista, va ser com una situació, diguem així, rocambolesca, però que ell va acceptar la situació, i al principi és que no m'ho creia. L'altre, amb una altra marca, és la que t'estava comentant, que era la de Pello Bilbao. Porta, diria que 4, 5 o 6 anys en aquest cas amb Rudy Project, i va ser una situació, bueno, així com una mica d'un encaje de bolillos, no?, com diuen, i ara en aquests moments és una de les icones de la marca a nivell mundial, no? I sí, no t'ho puc negar, ho vaig fitxar jo, i era quan estava a Astana, i ara doncs, bueno, ja està dintre de la formació del Bahrain Victorious, i és... però són coses que jo considero que val més la pena valorar tot el que es fa a darrere, no només amb els ciclistes, que al final són els grans protagonistes, però darrere d'ells a mi m'agrada molt ajudar a tota aquella altra gent que també els ajuda a guanyar etapes, a guanyar carreres, a guanyar grans tours, però que també es cuidi, i això són grans lluites que tinc de vegades, els auxiliars, que es cuidin els team managers, els directors esportius, perquè al final, sense ells, els grans protagonistes no podrien assolir-ho. I això de vegades per les marques és molt difícil. Enguany el Tour, per exemple, em vaig trobar en una situació que jo normalment, i tu i jo que coincidim moltes vegades, sempre em veus amb una motxilla. Vaig amb una motxilla, deixem-lo allà el fullet tortuga, i normalment porto, doncs, bueno, porto una mica de tot, un variat, no?, com dic jo, i procurava portar coses, doncs, per esportistes de DMT o ciclistes de DMT, i per gent de l'staff, i en aquest cas, bueno, sempre, pues, portava ulleres, i em vaig trobar que jo intento ajudar a l'staff, diguem, de la part espanyola, perquè al final jo estic treballant per lo que seria la DMT Espanya, Rudy Project Espanya, etc, etc. Però clar, després venen els altres que són d'altres països i diuen, ostres, i per mi hi ha algú, i bueno, hòstia, ja, bueno, ja ho trobarem, però que al final sempre ho acabo trobant, no? Però són coses que són situacions, anècdotes, que te n'adones compte de la importància que aquesta gent, que treballen molt, que pateixen molt, i que són part de l'equip, i que sense ells, doncs, val la pena, no? Si em permets una anècdota, jo havia tingut un gran mentor a Rudy Project, en aquests moments està treballant per una altra marca, i sempre em va dir una frase que se'm va quedar gravada: Xavi, si vols tenir un gran ambaixador, has de tenir content a la parella de l'ambaixador o de l'ambaixadora.
O sigui que has de portar sempre la motxilla carregada al doble. Xavi, m'allargaria moltíssim perquè, com et dic, i sé que no ho faràs, podries escriure un llibre, però vaja, de moment ho deixem per aquí. Et veiem aquest diumenge de la Vuelta, de la segona etapa, animant els ciclistes, i bé, ja sabem, aquest coll d'estenalles on hi ha tots els secrets. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, ens veiem dissabte a la Crono de Barcelona, i a peu de carretera el diumenge, que portaré tota una colla que ja estan aquí esperant-los.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ha ofert Ràdio Volta. I've got a little brother.
his Christian name is Sid. Ever since he saw the turtles, he's flipped his lid. He's always scoffing pizzas like Leonardo and Donatello, Raphael and Michelangelo. Turtles, he's collecting all their stuff. T-shirts, books and badges, he can never get enough. Spending every penny on all he can find. If it has a turtle on, he's coming out his mind. He's coming out his mind. To keep up with the trend, he took it down the toilet. Now he's going round the bend. He's going round the bend. He's going round the bend.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.